Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 180. Paula Blasi es consolida com a estrella mundial.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Els més puristes em direu que ens falta el cara a cara amb les millors, i en el seu millor moment, i en la millor cursa. Potser sí. No oblidem, però, que fa unes setmanes va guanyar una Vuelta en què hi eren Van der Breggen, Nevia Doma o Ferran Prevot. Però si voleu us ho compro. Ara bé, dic això perquè la manera que té de guanyar, com suporta ser el centre d'atenció, com gestiona ser la rival a batre, i malgrat tot aquest pes, la superioritat que transmet, ens posen davant dels morros una corredora que, sense cap mena de dubte, és top mundial. No sé si top 3, si top 5, si top 7, però no busqueu gaire més enllà. Paula Blasi confirma a cada cursa que disputa que ja és de les millors del món. Avui ens aturarem molt en aquesta volta femenina. Els deia a membres de l'organització de la prova que podien estar ben contents. Última etapa per a Marianne Vos i general per Paula Blasi, que tenien el cartell somiat. I em deien que sí, que molt bé, que molt contents, però també reivindicaven la feinada que hi ha al darrere. I és ben cert, les casualitats existeixen molt menys del que ens podem pensar. Un detall desconegut. Quan Marianne Vos va caure a la primera etapa de la Vuelta, quan es va fracturar una clavícula i es va haver de retirar, aleshores la neerlandesa va reconfigurar el seu calendari i, mirant on podia competir, va enviar un missatge privat a la Volta via Instagram. Missatge privat a la Volta via Instagram, per si podia conèixer el perfil, el track de les etapes. Tu imagina't, ets community manager de la Volta i reps a l'Instagram un missatge privat de Marianne Vos. Bé, ella volia saber si li encaixaves. Ella volia ser a la Volta i, per tant, demanava informació sobre les etapes. I tot això és així també pel record que tenia del 2024, d'una prova, és a dir, una prova ben organitzada, d'una prova seriosa, d'una prova superior a la categoria que realment té. Avui, Volta Femenina, amb entrevista a la Paula Blasi, a la Mireia Benito i a la Laura Gómez, les tres primeres catalanes de la General, cadascuna amb la seva història. I també entrevista a l'Aida Nuño, directora de Blasi, a l'UAE, per saber més coses de la ciclista d'Esplugues i a veure què en traiem per saber què ens espera el Tour de França en relació a aquesta probable bicefàlia Longoborghini-Blasi. De seguida ens posem al dia amb el resum sonor del més destacat d'aquestes últimes jornades. D'entrada, la Volta Femenina, però també Tour de Suïssa, Tour d'Eslovènia i Giro Next Gen. Esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Sons de la setmana.
També hi ha la Nike Benhoven, que arrenca amb força ara mateix. Nike Benhoven i Marianne Vos al darrere. Nike Benhoven i Marianne Vos. 50 metres. Nike Benhoven, gran victòria, fàcil i doblet.
Quin doblet tan fet. On the queen's stage of her home stage race. She's a Catalan rider and she is delighted. This victory means absolutely everything to her. The pressure was on her shoulders, but she is delivering. Her team are working for her at the base of the climb. She had to put in multiple attacks. Finally, the elastic broke and now she can celebrate a stage victory for Paula Blasi.
Nienke Venhoven qui vient de propulser Marianne Vos. Marianne Vos qui va lancer son sprint et tranquillement s'imposer un nouveau doublé pour la Visma Liseberg après la première étape où c'est Nienke Venhoven qui s'est imposé devant Marianne Vos. Et bien cette fois on échange les rôles. Marianne Vos s'impose devant sa coéquipière sur l'ultime étape à Barcelone.
Non
non lo so.
Sul filo dei secondi.
Siamo a secondi.
La volata di Tadej Pogacar.
La volata.
Ce la fa Pogacar per Pepe. Che cronometro spettacolare.
Ce l'ha fatta per un pelo.
Al photo finish su Van der Poel.
Uno, casco convencional en el otro.
Ah.
Y ha bajado más rápido. Otra que acaban de liar.
Sí,
el marketing.
Sí.
Ha bajado más rápido que el del casco abierto. Ha subido más rápido el casco aero y más pesado. Y ha bajado más rápido el del casco abierto. Hoy.
Todo al revés.
A ver si va a ser todo humo.
Allá. Cuidado. A ver.
Hay flecha.
No.
Gana tú que.
No.
A ver. Foto finish. Uy. Foto finish. Pasteleo, foto finish.
Measure of Paul Sexas so often as a junior. Sexas, of course, the same age. But here, Lorenzo Finn sticking with the under 23s at the age of 19. And he has just won the Giro Next Gen. And with it, the time trial to...
Yes. 16.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem sentit el desenllaç de les tres etapes de la Volta amb victòries per aquest ordre de Nienke Fenhoven a Santa Susana, de Paula Blasi a la Molina de Marian Foss a Barcelona amb dos doblets de l'equip Visma, al Tour de Suïssa una crono ajustadíssima al que sentíem entre Van der Poel i Pogacar amb victòria de l'eslovè que s'emporta tres etapes, una exhibició inicial i també la general. Per cert, a la Volta Suïssa femenina, victòria final de Marlen Reusser, la del Movistar, que ha estat la dominadora en una prova en què Elisa Longo-Borghini ha vist com el temps respecte de Reusser, sense anar més lluny, de l'avançadora, està molt alt. Una Longo-Borghini que no ha rendit com ens té acostumats. Al Tour d'Eslovènia, amb el gran Antonio Alix, hem sentit com Lipovic i Pellizzari feien doblet en una de les etapes, a protagonisme per al seu equip, per aquests ciclistes, ara en parlarem amb la Fletxa, i el Giro Next Gen, victòria final per un altre d'aquests joves que prometen moltíssim, Lorenzo Fin, a la crono de l'últim dia. Fin es va imposar, mentre que Matisse van Kerkhove va ser tercer. El belga, de Montbrió del Camp, el flamenc va arribar a lluir la malla rosa entre setmana. I recordo també, ja que hi som, que Tom Pidcock va vèncer l'Andorra Morabanc Clàssica per davant de Carlos Verona i de Sepp Kuss, o que seria el mateix, tres corredors locals. Bé, de seguida, tot el bloc Volta, amb molts protagonistes, o moltes protagonistes, sobretot, amb moltes històries per descobrir, però abans, com sempre, analitzem tot el que ha passat aquesta setmana, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Antoni, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, amb molts esdeveniments de bici, amb aquesta por o dificultat per estar al dia de tot el que està passant, perquè, bueno, des de les curses que hi ha a casa, la Volta Femenina, fins la que arribarà d'aquí aviat, no?, el Tour de França, que també estarà per casa.
Sí. Aquests dies sembla que tothom està competint, i és lògic, mirant el Tour de França de reull, són dies, no diré per fer proves, però perquè estàs competint, però d'alguna manera sí que estan... La gent està fent proves, i és el que estem veient en aquestes curses que ara citaves,
Sí, proves d'estat de forma, proves de, això, més estratègiques, més de fer equip, no?, perquè el Volta Eslovènia, per exemple, el Red Bull Bora, ha dominat, però, clar, jo crec que ha dominat també, hi ha hagut molta diferència, respecte a la resta de competidors, Volta que ha guanyat el Lipovic, però, clar, com a exercici, el Red Bull Bora sí que jo crec que, bueno, en un context que és més fàcil que una altra volta com la Dauphiné Libéré, bueno, el Tour de Bernal i la Volta a Suïssa, en un context, bueno, més senzill d'això, d'estar amb l'equip agrupat, de fer feina d'equip, no?, que això també s'ha de treballar. De vegades el rendiment físic, no només el rendiment d'un ciclista no només és físic, també estratègic, mental, bé. Jo crec que en aquest sentit el Red Bull Bora, que ha dominat la Volta Eslovènia, com he dit abans, ha practicat en aquest sentit, bueno, aquest aspecte també important, no?, perquè hem de pensar que vam fer en tres etapes primer i segon de l'etapa, o sigui, el domini va ser enorme.
Clar, mira, ja que estem a Eslovènia, aprofitem per quedar-nos aquí amb victòria final de Lipovic, Pellizzari darrere seu, fins i tot aquí hem vist que això t'hi has de fixar molt bé, però proves en el material, amb les pròpies bicicletes.
I tant, clar, el model nou de, bueno, de la marca que fa servir l'equip, que és la Specialized Tarmac, normalment anaven amb el model SL8 i encara no s'ha presentat el model SL9, es presentarà en principi, pel que se sap, abans del Tour de França, però Lipovic ha guanyat aquesta cursa ja amb aquest nou model, abans que es presentés.
És interessant, eh? El que veiem aquests dies. Això és Eslovènia. Llavors, hi ha d'altres maneres d'interpretar el que està passant. En aquesta volta a Suïssa, abans destacava, meto jo el micròfon tancat, simulacions de cursa, pensant en el Tour de França, amb aquest Mathieu van der Poel, que se li va escapar la crono pels pèls, però no sé si d'alguna manera estava projectant el que es pot trobar al Tour.
Jo crec que sí, Isaac, perquè a la volta a Suïssa, clar, ell va perdre la corna no individual davant un Pogacar molt dominador, com és habitual ja, és que clar, fa aquest corredor del que vol, però clar, queden, al pastís del Tour queden altres coses, no? I un tros molt, molt llaminer d'aquest pastís és el fet de portar el maillot groc a l'inici del Tour de França, no? Si pensem que la crono per equips, que també aquest format individual, no? En certa manera que viurem a Montjuïc, clar, hi ha un clar favorit que és el Pogacar. Però que l'endemà, la crono l'endemà, ai, perdó, l'etapa de l'endemà amb aquell final de Montjuïc, amb les bonificacions, amb l'arribada que hi ha, clar, un home com el Van der Poel, si ha fet una bona crono el dia abans, és que et pot vestir de groc ja a la segona etapa a Barcelona, inclús el tercer dia amb l'arribada dels Angles. Vaja, que si ho fa bé, aquests dies pot vestir de groc durant diversos dies del Tour, no? I això jo crec que el Van der Poel és un objectiu que té a sobre de guanyar etapes, clar, ha de tornar a vestir el maillot groc de líder, no? Del Tour de França. O sigui que jo crec que l'entreno, la simulació d'aquell dia de Suïssa de la crono que va perdre amb el Pogacar també anava encara això, a fer un esforç i tenir molt interioritzat el que es trobarà a l'etapa de Montjuïc de Barcelona de contrarellotge, però clar, també pensant en el dia després.
Clar, que a més té sentit el que dius, perquè Van der Poel va arriscar moltíssim quan a priori, tenint el Tour tan a prop i en una volta a Suïssa, que és important, però tampoc és necessari arriscar tant, per tant sí que guanya sentit tot això que dius tu.
No, clar, al final el Van der Poel jo crec que arrisca ho veiem que arrisca des de fora, perquè és la seva manera d'anar amb bici. Clar, és que per ell poder no es prendre riscos. Per ell poder és fer el que fa. El que passa que l'ha recorregut, si arriscaves, com és el cas del Van der Poel, si corries com el Van der Poel, el tenies al teu favor. La crono de Barcelona jo crec, no crec que serà tan perillosa com aquesta, però bueno, jo crec que sí que l'estat de forma, el que és innegable és l'estat de forma del Van der Poel, que també en un esforç d'aquí, que recordem, és un corredor que mai ha guanyat una contrarellotge individual, tot i que és un corredor amb un palmarès, bueno, ja, envejable. Fixa't que després en aquesta especialitat no ha pogut guanyar mai i va estar a les portes de fer-ho. Per tant, bueno, un corredor que jo crec que està en bona condició física, que és bon corredor com ell, ha de guanyar alguna crono individual algun dia, no? O sigui que, bueno, es va quedar a les portes, però vaja, que va demostrar això, que també una especialitat del que ell no és dominador també ho pot fer bé.
Ja que hi som, ja entrarem més en detall en el Tour de França en els propers programes, però abans ho citaves, en l'hipotètic cas que Van der Poel es trobi en aquesta situació, ell ja ha portat el maillot groc de líder del Tour, tu creus que l'etapa de final dels Angles, que al final no deixa de ser una etapa als Pirineus, amb un port de muntanya al final, però tu creus que és una etapa que ell, insisteixo, amb la hipotètica situació que hi arribés amb el maillot groc, aquí el podria salvar aquest dia?
Jo crec que sí, l'etapa dels Angles amb el final allà al Pla de Mir i tot, jo crec que és un dia on el Van der Poel, vaja, ho pot salvar. O sigui, és una muntanya que ell la pot passar bé, ha estat en bona condició física, no? I a l'inici de Tour, per tant, no tan sols el dia de Barcelona, sinó l'endemà també. O sigui que per ell, vaja, pinta molt bé per començar el Tour de França vestint-se de groc. O sigui que això és, jo crec que seria boníssim per tothom, no? O sigui, pel Tour també, inclús pel mateix Pogacar, perquè si de cop i volta té un líder amb un equip com és el del Van der Poel i amb un líder com el Van der Poel, bueno, poder-li treure aquella pressió dels primers dies d'agafar el maillot de groc i després haver de defensar-ho. O sigui, si sempre es diu, no? Tot l'estrès, tota l'energia extra que et suposa dur aquest maillot, si el vesteix un home com el Van der Poel, jo crec que vaja, el Pogacar també li aniria de fàbula.
Parlant d'aquesta etapa dels Angles, la setmana que ve ja ens centrarem molt més en el Tour de França, però abans de tancar avui hem fet Eslovènia, hem fet Suïssa, deixem buscar una connexió de la Cerdanya entre tu i la Paula Blasi. Ella ja sabem que viu bona part de l'any a Llívia, que hi té aquests arrelaments. tu t'entrenaves molt per la zona de la Cerdanya en el teu moment. Ella, amb aquesta connexió a Llívia, també s'hi entrena molt, coneixia molt bé el final de la Molina, i la Paula, que segueix sumant, victòria a la volta. El palmarès d'aquest any és absolutament espectacular, i tot i que encara no és oficial, però serà el Tour de França, jo crec que anímicament ara mateix no hi ha qui pugui destrossar, anímicament, almenys, a la Paula.
No, el salt que ha fet és enorme, i el que hem de passar també és que la Paula, des de que va guanyar l'Amstel, va entrar en aquesta ratxa, vale, de bons resultats, i clar, amb el temps s'ha trobat amb aquest binomi, no?, de rendiment esportiu, tant a nivell físic, perquè ella sí que ha continuat treballant, però clar, mental, de confiança. El salt que ha donat és el que fa que aquest equilibri entre aquests dos aspectes ara siguin molt més tangibles, no? O sigui, ara els resultats estan allà, el domini, la manera en què corre, la confiança que té de cara al Tour, perquè ella també crec que té clar que anirà, tot i que, com que has dit, no és oficial, però com arribarà al Tour de França la Paula? Clar, és que jo crec que... Vaja, jo crec que serà molt difícil que se l'aturi, Veurem, perquè clar, els rivals que es trobarà al Tour seran diferents dels de la Volta, però és que dia a dia és que va assolint victòries i va guanyant en confiança, algo que per una corredora jove, clar, és importantíssim, perquè tu tens el rendiment físic, però que a nivell mental això també se t'ha de donar, no? I el que està clar que està en aquell moment dolç de que aquest binomi està bé, no? O sigui, les dues coses les porta al màxim. Cosa que altres rivals poder no? El fet inclús de veure una noia com ella jove pot ser inclús una amenaça per elles.
Mira, no vull ser dolent perquè lògicament ara estaré especulant, no puc entrar a la ment d'altres ciclistes, però Elisa Longo-Borghini, companya seva d'equip i que a priori seran els dos caps de files de l'equip UAE al Tour de França, aquests últims dies no està tenint actuacions tan brillants, per tant no sé si comença a notar aquella pressió dins del seu propi equip, i amb aquesta ja acabo, perquè ara més la sentirem a la Paula. Tu dies enrere li reclamaves que fes aquest exercici, aquest salt qualitatiu a nivell mental de creure-s'ho. Ara mateix la Paula s'ho creu al 200%, ha fet ja aquest canvi de xip.
Sí, no, l'ha fet, i és una corredora líder, que ella ja sap que ella és la que té opcions i que sap guanyar, que pot guanyar. De vegades no és tant de poder guanyar, sinó saber guanyar. I ella, clar, això ho té ara, el salt que ha de fer poder és a dins del seu equip gestionar, no?, aquests egos, aquests colideratges, que no és fàcil. Bueno, al final és un altre repte, ja s'ho ha d'agafar com un altre repte, de sobretot aquest aspecte de saber gestionar-ho de la millor manera, vale? El que no és fàcil, jo, a veure, entenc que pel poc que la conec crec que, bueno, que tindrà aquesta capacitat i s'haurà de guanyar a la seva companya d'equip, i això, mira, costa de vegades, no? De vegades, mira, tens l'entrenador, tens el psicòleg esportiu, no? Però hi ha coses, no? La gestió aquesta del lideratge que també l'has de treballar poder a nivell més intern i ho has de consultar, i en aquest sentit has de ser molt sensat, no? O sigui, ho hem viscut molt al ciclisme per aquesta... Bueno, per com és l'esport en si, no? Que és un esport d'equip, però a la vegada individual. Llavors, clar, aquesta gestió de nivell d'equip, de ser capaç de liderar, a veure com ho porta. Jo crec que si ella és capaç de comunicar a dins de l'equip tot el que ha de comunicar, no? Al final acabaràs la líder de l'UAE.
És curiós perquè ara t'escoltava i anava pensant que nosaltres també passem pàgina, i justament això que estava reflexió, aquesta reflexió que estaves fent tu ara, jo crec que serà el centre del proper debat, no?, que anirem tenint aquestes properes setmanes, aquest canvi, aquesta gestió dels egos dins d'un mateix equip, un problema que no ens havíem plantejat a l'inici de temporada, però que tal i com van les coses, doncs realment serà una qüestió central, perquè és el que tocarà. Més enllà del rendiment esportiu a la carretera, doncs tota aquesta gestió dins del propi equip.
I tant, perquè clar, si ho comparem amb la Paula que fa uns mesos a l'Amstel, quan dèiem que s'havia de creure, clar, s'havia de creure, inclús la seva pròpia companya, la Mavi, li deia que s'havia de creure, no? La dirigia en cursa. Clar, és que és diferent, perquè és una corredora que era líder com la Mavi i que accepta una jove que arriba i que pot guanyar i se l'agafa com algo positiu. Clar, l'escenari canvia. en aquest cas amb una altra companya, però bueno, és tot és aprendre i tot és això, desenvolupar altres capacitats personals també, com a persona, no tan sols com a esportista.
I tant, doncs ho anirem seguint i analitzant aquí a Ràdio Volta. Ara ens espera la Paula, o sigui que fem nosaltres també un petit salt. Joan Antoni, fins la setmana que ve.
Fins aviat, Isaac, gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, actualitat repassada. Ara entrem en territori Volta. Abans que res, i per obrir, sentim la campiona. 23 anys, Esplugues de Llobregat, però què has fet, Paula? Amstel, Vuelta, Durango, Tour dels Pirineus i ara Volta a Catalunya. I ja que avui us explico petits secrets de la Volta, aquí en teniu un altre. Després de guanyar la Vuelta, ara fa unes setmanes, l'equip de comunicació de l'UAE, us explico això per posar perspectiva, per posar dimensió al fenomen Paula Blasi, dimensió internacional. Després de guanyar la Vuelta, l'equip de comunicació de l'UAE va rebre més de 100 peticions d'entrevista per la Paula. Més de 100. Lògicament, van haver de gestionar la situació perquè l'efecte Paula està superant totes les expectatives. Nosaltres a la Ràdio Volta l'hem tingut, com sempre, ens segueix tractant amb una delicadesa que s'agraeix moltíssim.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Paula, felicitats.
Moltes gràcies.
Ja tens la prova de casa, una prova que més, tant sí com no ho volies disputar, com et sents?
Doncs molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
Ara parlaves de l'etapa d'ahir, estàs patentant una manera de guanyar, anant tan de lluny, en solitari, això ens hi hem d'acostumar o què?
Hosti, no sé, es fa dur això d'anar-te'n perquè els quilòmetres passen lents després quan estàs allà davant, però sí, al final sempre m'agrada, és més fàcil assegurar una victòria quan arribes sola que, per exemple, allà amb Celia Gerí, jo sé que ja és molt, molt explosiva i no me la vull jugar, llavors vaig intentar donar-ho tot pujant i al final crec que és una de les meves fortaleses, llavors, bueno, si ho puc mantenir així, al final realment no costa tant arribar sola perquè no t'has de barallar l'esprint, costa abans, però bueno, ja veurem, quan hi hagin rivals més fortes potser costarà més.
Estàs assimilant el guanyar tant o guanyar sempre gairebé?
Bueno, sempre fa alegria, crec que no és algo que puguis normalitzar. Ahir m'ho vaig prendre com si fos pràcticament la meva primera victòria, perquè ja et dic, va ser molt patida i molt lluitada, llavors cada victòria és un món, cada curs és un món i jo crec que mai em cansaré de guanyar.
Ara et veig amb les dues sabates blanques, però no sé, has corregut amb una de cada, no sé si això ho estem normalitzant també o com... Ja et tapes la cara, com ha anat això?
És que, va ser un problema mecànic.
Sí, ahir sí, però avui, no. Des de la sortida?
Avui anava a sortir amb una vermella i una blanca, però és que ho he vist i anava amb el maillot groc, llavors era un tuticolor molt massa exagerat i, vale, avui anava a fer-ho bé, totes les sabates blanques, però bueno, em va donar sort i potser ho torno a fer.
Escolta, ara que venen campionats d'Espanya, després el Tour, fins on somies?
Ara mateix, somio, fins on em posi a la carretera, no? Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%, jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo ja estaré contenta.
Moltes felicitats.
Merci, Isaac.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
La Paula, que va guanyar l'etapa reina a la Molina, allà va sentenciar la Volta, per cert, Angliru, Tourmalet, la Creueta, i sense ser una escaladora pura. No dic res, però el 7 d'agost es puja al Ventoux. Paula Blasi, que la Volta ha guanyat una etapa, la General, la Muntanya, la classificació de les joves, la General, per cert, segona, a U24, Celia Guéry, la francesa, de només 20 anys, i tercera, a U53, la canadenca Sidney Svierenga, de només 19 anys, quarta, Evita Music, i cinquena, Mireia Benito. I m'aturo aquí. Blasi, primera, Benito, cinquena, i Laura Gómez, 32 anys, de Sabadell, ciclista del Massi Baixter, 14a a la General final després d'una etapa reina excel·lent, molt a prop de les millors a la Molina. Ara sentirem la Mireia, en el seu cas des de la Molina, i la Laura Gómez, en el seu cas, des de Barcelona.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Mireia, què tal, com estàs?
Ara rebentada.
Déu-n'hi-do, l'etapa ha estat dura. Potser la calor aquí dalt a la Molina no afecta tant, però com l'heu viscut vosaltres des de dins?
Déu-n'hi-do, jo trobo que sí que s'ha notat, no? Sobretot amb el tema hidratació i així. A mi, a partir de la segona part de la creueta, ja estava amb unes rampes ja que no em podia ni moure, així que sí que en el meu cas ha passat factura avui, i aquestes arrencades que anava fent la Paula tampoc són el meu fort, llavors, bé, contenta per haver-ho donat tot, molt, molt orgullosa de l'equip, de les nenes com han treballat. Tenim un equip, una barreja, no?, d'un equip molt jovenet amb un equip més experimentat, i les jovenetes ens han donat el seu 100%, i molt, molt contenta en aquest sentit, i també feliç per la Paula, veure que la volta es quedarà a casa. És tot un orgull, i realment va molt, molt ràpid, així que ens promet una gran temporada.
Ah, preguntaré per les nenes, per l'equip, però veies, aquests atacs, la Paula no sé si ha atacat 5 o 6 vegades, i tu sempre allà a les posicions capdavanteres, són dies d'aquells d'agafar-se el manillar, de patir.
Sí, realment, vull dir, ella té unes arrencades així molt fortes, crec que és el seu punt més fort, i alhora és el meu punt més dèbil, llavors contenta per haver-ne pogut aguantar uns quants, i que al final ja se m'ha fet massa feixuc i no he pogut reaccionar, però bé, com dic, està la Paula en un nivell espectacular, no? A nivell mundial estem veient, llavors bé, contenta per la meva part, per haver pogut estar allà una estona, i gaudirem moltíssim aquest any de tot l'espectacle que ens donarà.
Parlem de les nenes, hi ha hagut un moment que teníeu superioritat numèrica al grup capdavanter, tu treballant, aixugant la Paula, heu arribat a ser, no sé si 5 de l'equip, heu llançat la Juli per davant en aquesta partida d'escacs, és que ho heu fet tot, el que diuen els llibres.
Sí, 100%, o sigui, no tenim cap mena de... Bueno, no ho haguéssim pogut fer diferent, crec que realment l'equip ha donat el seu 100%, tothom estava supercompromès a defensar avui el màxim possible per aconseguir la millor posició a la general possible, així que molt contenta, molt feliç, molt agraïda per tota la feina que han fet, i crec que això, doncs, també ens donarà un punt més de cara a les curses que venen.
Demà ja s'acaba, difícil sacsejar l'arbre amb el que queda.
Sí, sens dubte, jo crec que la general està més que sentenciada, llavors demà serà qüestió de tornar, bueno, per part nostra jo crec que tornarem a donar oportunitat a les sprinters, que realment avui ho han donat tot, ens han ajudat moltíssim, així que demà tocarà donar-los una altra oportunitat i buscarem aquesta etapa final.
Gràcies, Mireia, i molta sort.
Merci.
Laura, què tal, com estàs?
La veritat que molt contenta, no? Sí que l'última etapa ha sigut una mica molt intensa, no? Jo he tingut una avaria mecànica just al golf entre Sabadell i Terrassa. M'han deixat una bici, una de les meves companyes, la Laia Puig de Fabregas, que per sort he pogut tornar, m'ha costat la vida, però he pogut tornar a enllaçar. Després he tornat a fer un canvi de bici perquè m'anava molt petita, m'han deixat la de recanvi. I la veritat és que després per darrere m'ha estat esperant la Laura Rodríguez i bueno, m'han portat amb volandes, no? Al port, a la nostra sprinter se li ha fet una mica dur i segurament que hem pagat les conseqüències, no? Pel final, però la veritat és que molt contenta per com he tirat endavant tota la carrera, com he estat en els 3 dies, i la veritat és que bueno, he pogut mantenir el top 15, no?, que era l'objectiu de la nostra general. Sí que em sap supergreu per les meves dues companyes que bueno, no han pogut acabar perquè... Han pogut acabar però no dins del pilot, doncs perquè m'han estat ajudant i recolzant en tot moment, i sobretot gràcies a l'equip, al Massi, als auxiliars, al Xavi, al director, i per donar-nos suport i deixar-nos oportunitats com aquestes, no?
Ara pregunta per la classificació. Tot això que ens expliques que has viscut, ho dic perquè és el ciclisme que no es veu. Has acabat l'etapa, has acabat la volta i estaves aquí a terra, estirada, plorant, han vingut les companyes. Era tota l'emoció d'aquest patiment de l'últim dia?
Bueno, suposo que és tensió acumulada, no? També avui estic una mica més fluixa. Bueno, malauradament estic amb el cicle menstrual, no? I suposo que tot això també afloreix una mica més, no?
I és molt important explicar-ho.
Doncs sí, la veritat que sí, suposo que és un cúmul de tot, no? Llavors també, bueno, dins dels equips tenim rols, no? Que al final el ciclisme és el típic, és individual, però no, també una mica d'equip, no? Bueno, una mica d'equip no, també és d'equip, no? Perquè al final els grans líders, sense els seus gregaris, no fan res tampoc, i a vegades és un dia per tu, un dia per mi, no? Sí que en equips hi ha més World Tour, doncs sí que està molt més marcat, no? Però en el nostre cas, doncs anem rotant una mica i això ho tenim molt clar, no? doncs avui anàvem a defensar el meu top 15 i la veritat és que les meves companyes m'han estat recolzant en tot moment i no els hi puc estar més agraïda.
Top 15 en una volta a Catalunya, l'última ja, tercera catalana per darrere d'una tal Paula Blasi que ha guanyat, d'una tal Mireia Benito que ha estat cinquena i tu tercera catalana a la 14a posició general. Treu pit, dona, treu pit.
Bueno, la veritat és que per mi elles dues són grans referents, no? Així que, bueno, les dues han sortit del Massi Baixter. Llavors, em queden lluny encara, però cada cop estic una mica més a prop, no? També acabo de començar amb, bueno, no puc estar més agraïda d'haver tingut l'oportunitat de córrer a casa, d'haver fet aquest resultat. Sobretot han sigut també, porto unes últimes setmanes així, a nivell de posicions, de bicicletes, una mica, bueno, estressants. Llavors, tot això ho he anat acumulant, no? Molta feina darrere i la veritat és que sobretot agraïda en Llibert, el meu entrenador Ivan, que bueno, m'estan 24 hores 7 dies a la setmana ajudant-me.
Felicitats.
Merci.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
A la Mireia la coneixem de sobres, però el motor de la Laura m'ha impactat moltíssim en aquesta volta. Ella ja la va disputar l'any passat, però ha brillat de manera especial en aquesta edició. I atenció al que ens deia del cicle menstrual, això també és esport femení d'alt nivell. No ho oblidem. La Laura, que està completant tot just el seu segon any com a ciclista, tot i que ve del món del triatló i el duatló, amb campionats d'Espanya guanyats, parlant amb els seus preparadors, m'explicava això aquests dies de la volta, m'explicaven que ara han decidit centrar-se gairebé de forma exclusiva en el ciclisme des de fa un any i poc. Doncs bé, aquí veiem els resultats, a veure on pot arribar la Laura Gómez. Me'n recordo també de la Jenny Torreguitart, ciclista de la selecció catalana, que va patir una caiguda i va abandonar a la segona etapa. Vull explicar-vos la història de la Jenny. Com us deia, ella estava competint, dissabte va abandonar per culpa de les lesions. Diumenge a la tarda estava a casa fent els tàpers de menjar per tota la setmana. Dilluns a les 4 del matí ja estava dreta per entrar a treballar, per completar el seu jornal de 8-9 hores, per cuidar el seu fill al sortir i, si hi ha temps, entrenar. Aquesta també és la realitat del ciclisme femení. Hem tingut fins ara tres protagonistes, les tres primeres catalanes, la Paula primera, la Mireia cinquena i la Laura catorzena, en un pim-pam ràpid. Sentíem la Mireia que parlava de rampes. Voleu més històries d'aquesta volta? Doncs el cert és que no va ser l'única que en va patir. L'etapa reina, la de la Molina, va ser dura, ritme alt i sobretot molta calor. I us puc explicar que hi va haver almenys una altra corredora que va acabar l'etapa dins del temps reglamentari, però patint moltíssim. De fet, no una, unes quantes. Però en aquest cas concret, amb rampes des del coll de Batallola. És a dir, més de 40 quilòmetres amb Batallola i amb els 21 quilòmetres de la Creueta, sense poder fer més de 3 o 4 pedalades estant dreta sobre la bici. Imagineu-vos quin suplici. Més històries, més protagonistes de la volta. Va, aquí vull posar ara una miqueta de pausa. Avui, entrevista d'aquelles que haurem de recuperar d'aquí a un temps. Aida Nuño és el gran nom històric del ciclocross espanyol, campiona d'Espanya en diverses ocasions, pionera a la Copa del Món. És a dir, que més enllà de títols i victòries, el seu gran valor el trobem en el fet d'obrir camí, de ser el que deia, una pionera. Des de fa un temps, però també, és una de les directores de l'UAE ADQ, una de les persones de més confiança de la Paula Blasi.
Aida, què tal? Com estàs?
Pues muy bien, aquí preparando todo para la última etapa.
Siempre pregunto lo mismo a los directores, ¿se vive mejor en el coche, con el aire o compitiendo? ¿Qué prefieres?
Yo la verdad que no he hecho nada de menos estar encima de la bicicleta, así que yo ahora mismo me quedo con estar dentro del coche.
No, bueno, pero sabrás, ¿no? Imagino, de vez en cuando.
Sí, la verdad es que igual un poco menos de lo que me gustaría, pero sí, pero bueno, el ritmo es muy diferente.
Ahora ya eres, Aida, la campeona eterna de ciclocross, o eres la directora, de, por ejemplo, de Paula.
No, yo creo que ahora mismo soy la directora. Evidentemente sigo disfrutando mucho de la bici, pero bueno, creo que hay que aprovechar cada etapa al máximo, pero bueno, cuando se cambia también hay que saber cambiarla.
Oye, ¿cómo estás viviendo todo este boom de Paolo Blasi?
Pues la verdad que con mucha ilusión, diría que también con un poco de sorpresa, ¿no? Porque no supiésemos el potencial que tenía, pero yo creo que la velocidad a la que lo está haciendo y lo rápido que está evolucionando, las que es increíble verlo de cerca. Y pues yo la verdad que me siento también pues muy afortunada de poder estar cerca y de verlo. Creo que también para los que vivimos el ciclismo con tanta pasión, pues poder vivir esta evolución y compartirla de alguna manera, pues es algo muy especial.
Tú llevas muchos años en el ciclismo, no sé si habías vivido o visto de cerca o de lejos alguna irrupción parecida a la de Paula.
Pues la verdad que creo que te diría que no. Desde luego, verlo tan de cerca y poder sentir de alguna manera que lo compartes, desde luego que no. Para mí está siendo algo muy diferente a cualquier otra cosa que haya podido vivir. Desde luego que evidentemente mis años como directora, pues nada que ver. El ver esta evolución, pues y además con una corredora de casa también para nosotros, ¿no? Así que pues aprovechándolo y pues un poco expectantes también de ver lo que nos separa el futuro.
Ya cuando empezó, la gente más cercana a la que no, la conocía bien, poquitos, decían números en mano, esta tía va a ser top mundial, y parecía pues nada, algo muy exagerado, pero bueno, aquí lo vemos.
Sí, además, bueno, yo creo que también igual para nosotros, ¿no?, fue un poco más fácil. Al final pues es una corredora de casa, va siguiendo las Copas de España, y también pues cuando ves una corredora que llega a las Copas de España como lo hizo ella, como lo hizo en su día también en Mavi, ¿no?, que llegó y ganó la primera, pues ves que son corredoras que tienen algo especial. Sí que es cierto que después nunca sabes cómo va a ser la evolución, ¿no?, que a veces ves a corredoras que dices, quizás pueda ser esta una top, y después no llegan. Está claro que al final tienen que darse muchas circunstancias. En el caso de Paula, yo creo que dejó muestras desde el principio, pero bueno, yo creo que también lo que está haciendo, yo creo que nos va sorprendiendo a todos mes a mes, semana a semana, casi que podría decir ahora. Y bueno, yo creo que ella misma también tiene que experimentar e intentar descubrir dónde está su techo, si es que lo tiene.
¿Para ti es un reto?
Sí, por supuesto. Yo creo que una corredora así es un reto para todos los que estamos alrededor. Yo creo que también pues corredoras como ella tienen también siempre una personalidad especial. Yo creo que a Paula también se le ven en las entrevistas la frescura, la pizca de locura que tiene también. Creo que es una corredora muy especial, muy ambiciosa, evidentemente con muchísima clase también, muy trabajadora, pero evidentemente que es un reto en todos los aspectos. Al final yo creo que nos pone a todos el listón muy alto y pues tenemos que estar también a la altura de una corredora así.
Ahora citadas a Mavi también, ¿cómo es dentro del equipo, Paula? A ti te tiene mucho aprecio la dedicatoria en Durango, ¿no?, con la A. ¿Cómo se vive ahí dentro? Porque también es un equipo muy consolidado con grandes figuras mundiales y aparece lo joven. Bueno, ¿eso cómo se gestiona?
Bueno, al final siempre es un poco una revolución, ¿no? Pero yo creo que al final son todas corredoras muy profesionales, que de alguna u otra manera ellas también lo han vivido, porque todas las corredoras que están en el equipo al final son corredoras top mundial, con muchísimo nivel. Mavi misma pues ha vivido algo parecido, ¿no? También ella llegó sin ser una corredora joven, viniendo también de otro deporte, llegó muy rápido y subió muy rápido también. Entonces bueno, yo creo que lo entiende bien y que se compaginan bien. Pero a ver, evidentemente una erupción así yo creo que sorprende a todo el mundo, pero creo que para las corredoras pues también es especial compartirlo, ¿no? Y por ejemplo, las corredoras que tenemos aquí ahora en Volta, el ambiente está siendo súper bueno. Venimos con corredoras jóvenes que para ellas ahora mismo pues estar al lado de una Silvia Pérsico, estar al lado de una Paula Blasi pues es algo muy especial. Y para todas las corredoras World Tour que tenemos también aquí, por las que están trabajando, dejándose la piel por Paula, y hace como un grupo muy bueno y muy positivo.
Te hago la incómoda. Pongamos Paula y Elisa compartiendo equipo, pongamos en un Tour de Francia. ¿Esto para vosotros es un problema o es un bendito problema?
Pues mira, justamente la semana pasada también en Pirineos, que teníamos probablemente las dos corredoras más fuertes de la carrera, en este caso no era Elisa, pero era también Vlodarczyk, y precisamente les hice el mismo comentario, les dije, bendito problema, ojalá todos los problemas sean así, pero evidentemente hay que gestionarlo, y creo que también hay en el equipo, ¿no? Y los directores, pues es una de las cosas que te decía antes, es uno de los retos que tenemos, ¿no? Creo que hay que saber gestionarlo, hay que admitir la situación y ser conscientes de que evidentemente es una situación que hay que gestionar, que hay que hablar con ellas, y que cada carrera tienes que tener claro cuál es el plan, y que ellas corran convencidas de que corren con el objetivo de hacer lo mejor para el equipo. Y al final es lo que tiene el ciclismo, ¿no? Es un deporte de equipo en el que al final levantan los brazos una, y eso es algo que al final hay que gestionar en todos los equipos, sea cual sea el nivel.
Y acabo la última. Hace 2 años, creo, hablaba con Sergi Güell, director del MAS, y me decía, es que tenemos una chica, Paula, me hablaba, y el techo, pues, puede hacer podio en un Tour de Francia. En ese momento pensé, ¿dónde está el techo de Paula?
Yo creo que tenemos que descubrirlo todavía. Sigue subiendo como la espuma, hay que descubrirlo. Pero yo sí que creo que en MAS, desde luego, han hecho un muy buen trabajo con ella, no solo con ella, sino al final pues, con muchísimas corredoras jóvenes que al final encuentran ahí la oportunidad. Y con Paula, además, creo que lo supieron ver desde el principio. No es que lo digan ahora, ya lo sabíamos cuando la teníamos, que realmente cuando la tenían a nosotros también nos lo decían. Es una corredora muy especial, nunca habíamos visto esto. Y no sabemos cuánto va a crecer. Evidentemente, aquellos momentos, pues lo que te decía antes, pues a veces ves corredoras que despuntan, pero no sabes realmente cómo va a ser la evolución. Con Paula, al final, yo creo que está rompiendo un poco incluso las expectativas que teníamos sobre ella, pero creo que todavía tenemos que descubrir el techo que tiene. Creo que realmente yo pensaba estos días que creo que está subiendo, o que es una corredora que puede subir el listón del ciclismo femenino en general. Va a romper barreras, ya no es que pensemos hasta qué corredora puede llegar, sino que yo creo que puede subir el listón de lo que hemos visto hasta ahora.
Pues qué suerte, a disfrutarlo. Muchas gracias, Aida.
Muchísimas gracias.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 17è Ràdio Volta de la temporada. Avui hem fet molta volta, molt ciclisme femení, i ens va bé a tots per tocar de peus a terra. A partir de la setmana que ve, 100% Tour masculí. El Grande Part de Barcelona ja s'acosta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.